Han passat, si fa o no fa, 15 dies des que el talús del passeig marítim a l'alçada de la zona de Riera Xica, l'alçada d'aquell talús que va caure fa gairebé 30 anys, un mes de novembre del 1997, està protagonista de tantes converses els darrers dies. Bé, 15 dies després, gairebé 3 setmanes després, l'Ajuntament farà una primera actuació d'urgència al passeig marítim per tal de garantir la seguretat davant dels temporals i, òbviament, per fer alguna cosa en aquest tros de passeig que ha patit, òbviament, les llevantades i aquesta força del mar les darreres setmanes. Regidora Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Què es farà exactament allà?
Bé, es farà una actuació, diguéssim, provisional d'emergència, de contenció, de les conseqüències i el que està passant en relació als temporals que estem patint, les darreres llevantades i les que semblen que estan per venir. Una primera actuació que assumirà l'Ajuntament i que en principi haurà de ser doncs, una escullera, esperem que una escullera també amb, doncs, amb aplicació d'algun tipus de sistema de protecció de la sorra per tal de minimitzar els efectes doncs, aquests temporals per sobre del que és l'aigua, no? El mar.
Perquè tothom ens entengui i ens quedi una representació més o menys gràfica, una escullera bàsicament és un espigó de roca, per dir-ho així?
Sí, és un espigó de roca que bé, el que fa és minimitzar l'impacte de les onades, però s'ha de fer ben fet, que és el que demanarem amb la reunió que tenim en pocs dies, no? És a dir, s'ha de fer doncs, amb un sistema de protecció via geotèxtil perquè la sorra doncs, es pugui mantenir al màxim, no? Que no quedi una platja, diguéssim, no recuperable.
Entenem que ha de ser una escullera paral·lela al passeig.
Exacte. En principi, el que ens demanava tant sobretot la Direcció General de Polítiques del Litoral és que fos en paral·lel, es va fer una mica el protocol, que fos en paral·lel al passeig. Recordem que, a més, és una platja ja molt castigada, des de com s'ha explicat abans, no? Fa 30 anys ja va tenir doncs, un bon ensurt i, per tant, ja era un punt, diguéssim, especialment crític.
Deixeu-me que es pregunti. Això era més o menys previsible? I gairebé la pregunta tindria relació també amb aquell sistema que molts sitgetans van veure que es va instal·lar anys després del queixal que va fer el propi ministeri quan va reformular aquesta part del passeig, que eren aquella mena de grapes que subjectaven el mur del talús i que molts sitgetans ja veien que es anaven obrint a poc a poc, com si en algun moment, veritablement, la natura hagués de fer la seva com va fer. Era previsible això?
Si fos previsible, segurament doncs les dues administracions competents haurien actuat. El tema és que en les previsions, diguéssim, en aquest cas, doncs no han estat, diguéssim, 100% correctes, no? De fet, ja el MITECO va elaborar en 2022 un pla estratègic per la protecció de la costa derivada dels efectes del canvi climàtic, amb tot un seguit d'estratègies, finançant per fons europeus, que encara no hem vist en el litoral, no només de Sitges, sinó també de tota la costa del Garraf. Per tant, aquí el que toca és redreçar la situació perquè és evident, fins i tot el MITECO ho diu, no? El Ministeri de Transició per la Transició Ecològica, diu que les actuacions de caire puntual, com poden ser aportacions de sorra o com poden ser altres sistemes, doncs no solucionen el problema. Per tant, s'ha de fer una estratègia molt més àmplia perquè estem parlant d'una dinàmica que és, ja no dic local ni comarcal, és nacional. A les proves me remito, no?, el que està passant a la costa andalusa. No? Per tant, el que no preveia era la força, jo crec, que hem tingut en aquests darrers dies del mar, no? Que ha estat realment extraordinària.
Per tancar aquesta primera qüestió, entenc que l'escullera no es podrà instal·lar fins que, com a mínim, el mar es tranquil·litzi una mica.
Qualsevol actuació depèn d'això, de que es donin les condicions climatològiques per poder tirar endavant aquesta actuació, sigui quina sigui. Per tant, hem d'esperar que es calmi tot plegat per poder fer doncs, aquesta primera actuació d'emergència.
Entenc, per tant, que no hi ha data.
No hi ha data perquè estem en funció, com deia, de la climatologia. La climatologia aquesta setmana tampoc serà bona i, per tant, hem d'esperar que tot es calmi i, habitualment, és una mica el que acostuma a passar. És veritat que ningú esperava aquest gener, és a dir, ni tan sols el mateix ministeri. Un gener, doncs, en aquest sentit, molt plujós, amb molts temporals, i això sí que ha estat una mica, diguéssim, sorpresa.
Dit d'aquesta manera, això pot coincidir amb Setmana Santa o fins i tot pot coincidir amb l'inici de la temporada d'estiu?
Jo crec que serà abans, aquesta actuació, perquè és una actuació relativament ràpida que hem d'acabar de tancar amb la demarcació de costes i amb litoral, però és una actuació que és de curta durada, mentre s'està treballant amb una actuació de més àmplia durada i, evidentment, com deia abans, amb una estratègia conjunta que afecta no només a Sitges, sinó a tot el litoral català.
Ara ens hi posarem perquè, òbviament, més enllà del que succeït en aquesta part del passeig, alguns sitgetans també hem vist, i la pròpia regidora, òbviament, altres indrets del nostre litoral més urbà castigats. Ha estat el cas, per exemple, del descalçament de les escales que baixen cap a la platja de la Bassa Rodona, les que estan a l'alçada del pícnic, i també tot el que és aquella zona d'allà, en aquella plataforma també castigadíssima, que en el seu dia, si no recordo malament, també es va comentar que es trauria, però no sé si es va arribar a treure o no. L'Ajuntament suposo que ha d'estar fent un llistat de danys, no?
Sí, estem elaborant des dels nostres serveis tècnics un informe, que és el que remetrem a la demarcació de costes, també al Miteco, especialment el dia que vagi l'alcaldessa, a finals de mes, a aquesta primera visita, diguéssim, de caire urgent. Punts, com deien, que teníem detectats, òbviament el que estava passant a Bassa Rodona, també molt condicionat per la situació jurídica administrativa que té tot l'indret, diguéssim, perquè òbviament la retirada d'aquestes plaques de formigó també estava condicionada a aquests elements. Val a dir que els tècnics de la casa ens diuen que precisament aquests blocs de formigó en aquests moments el que fan és contenir que encara hi hagi més erosió sobre del passeig de Bassa Rodona.
O sigui que encara d'alguna manera salven mínimament la força de la mar en aquesta zona.
Sí, és un element de contenció pur i dur, és a dir, això no genera res més que això, la contenció, però és així, és almenys el que ens transmeten els tècnics de la casa.
Segurament els que tinguin més edat, tornem al principi de la conversa, hauran recordat com es va viure des del punt de vista de l'Ajuntament, que aleshores governava en Pere Junyent, i des del punt de vista polític, aquella ensulciada del passeig l'any 1997. Bàsicament, i ara la regidora ens explicarà si el matís final ha canviat molt o no, el ministeri venia a dir que, com que ell havia d'assumir els diners que valia aquesta obra, l'obra partiria del criteri del ministeri. I el criteri del ministeri, en aquell 1997, fou el de fer aquest queixal en el passeig i no reconstruir el parterre i el talús tal com el coneixem en la resta del passeig. Si fos pel ministeri, regidora, el posicionament, el criteri, ara, gairebé 30 anys després, en aquesta part del passeig, seria si fa o no fa el mateix?
Efectivament, com molt bé dius, el Ministeri amb això, doncs, diguéssim, no ha canviat massa. No
ha canviat.
El que fa és replantejar, o sigui, tot el que és el passeig en retirar, és la solució que està, de fet, efectuant en molts altres indrets del litoral espanyol. Per tant, nosaltres el que, com a Ajuntament, com a govern, el que diem és que no podem arribar en aquest punt, sinó que cal una actuació que vagi amb la protecció precisament del passeig. No? És a dir, no es tracta d'anar retirant elements, perquè al final el que haurem de retirar fins i tot són les cases. No? Per tant, abans d'arribar a aquest punt, òbviament, el que li exigim, no només Sitges, sinó també ho farà Vilanova i Cubelles amb una delegació conjunta que també anirà al Miteco, doncs és una actuació que vagi més enllà del que és la retirada, no? de les estructures fixes.
Per tant, al Ministeri li serveix de poc que l'Ajuntament pugui fer valer, per exemple, la condició de bé cultural d'interès local de tot aquest passeig marítim tal i com es va concebre fa 100 anys.
Bé, jo la veritat és que no sabia contestar-te d'entrada aquesta pregunta, perquè tot això està pendent de diverses reunions que tenim al llarg d'aquests dies, i el que sí sé dir-te és que Sitges farà valdre doncs els seus interessos davant del Ministeri. Òbviament, estem obligats a fer-ho pel que representa patrimoni cultural, però no només això, sinó també pel que representa el patrimoni natural. És que, per tant, nosaltres, el nostre posicionament és molt clar, que és defensar la nostra costa.
Ho dic perquè, em sembla, si no recordo malament, i en alguna ocasió n'hem parlat, quan vàrem tenir aquí Sitges, en aquella taula rodona que es va fer a Miramar, a Diego Fernández, el responsable de la demarcació de costes de Catalunya, fou molt explícit al dir que primer vindrien les platges, després vindrien els passejos i després vindrien les cases. Per tant, hem d'entendre que més enllà de la solució de l'escullera conjuntural, la idea del Ministeri seria aquesta en el passeig, si és que ha de dependre del Ministeri l'actuació.
No estic massa d'acord amb el que dius. Això ho va dir el Diego Fernández en nom de la demarcació de costes. Una cosa és la demarcació de costes i l'altra, el que diem, s'està coent en el Ministeri, és a dir, a Madrid. I per això és tan important la presència tant de l'alcaldessa com de la delegació conjunta de Cubelles, Vilanova i Sitges.
Creieu que el Ministeri pot tenir una actitud més, no sé si dir, proteccionista en aquest sentit?
Sí, estic convençuda que sí, perquè jo crec que la realitat ha donat una volantada en aquests moments a tota la costa espanyola i, per tant, no podem anar retirant passejos per tot arreu, perquè al final del que es tracta és d'invertir en estructures i d'invertir en infraestructures i en obra civil, no tant de construir, que és un plantejament, com bé deies, que des de fa molts anys que la demarcació de costes ha posat sobre la taula. I per això és important entendre que hem d'anar tots conjuntament, tots els ajuntaments, tots els municipis afectats, per buscar aquesta estratègia comuna per saber per on va el Miteco.
Mm-hmm. Anem a agafar els dos plats de la balança, perquè una cosa sí que sembla clara. Estiguem o no d'acord amb el criteri del Ministeri o de la delegació de costes, com a mínim. La delegació de costes no ha canviat massa el seu criteri, però, en canvi, des de Sitges encara no hem... Vaja, que en tinguem constància, no s'ha pogut trobar una postura unitària sobre exactament què cal fer. Així com els especialistes parlen de les causes i de les conseqüències del per què hem arribat fins aquí, del per què el litoral està com està i del que pot passar en el futur, sobretot davant del canvi climàtic i aquesta erosió que estem vivint, sí que és cert que no hi ha, de moment, entenc, regidora, un posicionament més o menys conciliat entre els professionals, entre els especialistes, sobre quines serien les mesures que caldria posar en marxa per evitar aquesta degradació.
Bé, jo, sobre aspectes del que seria la enginyeria pública, doncs et podria dir que hi ha diferents opcions, diferents realitats. El cas és que si alguna cosa estan d'acord els enginyers o les enginyeres, en aquest cas, que coneixen de què estem parlant, és que hi ha dues vies. Una via és la renaturalització dels espais, que aquí també coincidiríem en aquest sentit amb el que fa el Miteco, que està plantejant processos de renaturalització, en via dunes, via replantació de diferents espècies.
Uh-huh. És a dir, anar deconstruint el litoral, per dir-ho d'alguna manera?
Sí.
Uh-huh. Sí. I per l'altra?
I per l'altra, no, deconstruir el litoral, jo no diria tant deconstruir el litoral, sinó que recuperar-lo naturalment.
Traient els elements distorsionadors del que és estrictament la zona natural del litoral.
O no necessàriament, és a dir, no cal de construir segons quins espais. Però jo aquí entraria en un element ja molt tècnic.
En un altre debat.
I per una altra banda és evident que hi ha elements de caire diguéssim, més tècnic d'intervenció sobre com redreçar els diferents aspectes de caire marí, és a dir, com replantejar com estan els espigons, si estan ben orientats, si es pot fer totes aquestes propostes que havíem sentit no fa gaire, no? Submergibles... és a dir, hi ha tot una sèrie de... perquè el Ministeri li portes la proposta, te la fa, és que és així. Per tant, nosaltres el que anem aquí, com he dit abans, és a buscar una actuació conjunta, sumar esforços i demanar-li al Miteco que faci un projecte seriós de recuperació i estabilització del litoral del Garraf.
Torno una miqueta enrere perquè hi ha hagut una petita interrupció, però ens sembla que hem entès que el Ministeri faria... o no veuria amb maus ulls diguem-ne, la proposta que se li plantegés des de Sitges, que plantegés, òbviament, un grup d'experts. És així?
Entenc que sí. De fet, no seria la primera vegada que el Ministeri escolta propostes. D'entrada, qualsevol projecte que presenti el Ministeri, qualsevol pot presentar al·legacions al respecte. I això també volem posar-ho sobre la taula, només a les administracions, als agents implicats.
Deixeu-me que faci una mica de contrapès. No sé si he escoltat massa el Ministeri Sitges, pel que fa referència a Kansas Picnic, Club de Mar, tot això.
Si he escoltat massa a Sitges...
Sí.
Mira, jo, sincerament, el que està passant amb el Kansas Picnic i el Club de Mar està en una esfera que ja no és estrictament, diguéssim, de mediambiental. Està en una esfera ja política, judicialitzada, i, per tant, a banda de tot plegat, és evident que té una afectació sobre la platja de Bassarrodona i sobre les estructures, que estem parlant, a més, de fer un retranqueig de tot plegat. Però a banda d'això, el que hem de pensar és una estratègia global, més enllà del que afecti amb aquests tres equipaments, òbviament, no? Però per això nosaltres des del punt de vista del que representa una estratègia de recuperació del litoral, passa per tot plegat, no només aquests tres equipaments.
Mm-hmm. La taula del litoral ha arribat a alguna conclusió sobre, sobre allò que cal fer? Perquè és evident que ha arribat a moltes conclusions sobre el per què estem així, i en aquest sentit, com dèiem, ja entenem una postura molt conciliada per part dels professionals i dels experts sobre les causes que han portat aquesta degradació i aquesta erosió del litoral, però de cara a les actuacions que alguns dels oients puguin dir, escolta'm, però han pensat o algú ha pensat en quelcom de manera immediata de poder fer davant d'aquesta urgència i davant de tot el que estem vivint ara?
Nosaltres el que hem parlat a la taula del litoral és que hi ha diferents pantalles. La pantalla, diguéssim, de la seguretat, de la protecció, que és una mica on estem ara, que aquesta hem d'aturar doncs, aquesta inseguretat que genera els efectes del temporal i després treballar amb projectes, com deia, a mig i llarg plaç. I aquí és el que demanem les administracions. I aquí sí que posaré un símil, si em permets, vinculat amb la inversió en rodalies. És a dir, portem molts anys d'una manca d'inversió concreta. És a dir, hem anat fent intervencions molt puntuals, amb aportacions de sorra, que al final s'ha demostrat, fins i tot ho diu el Miteco, que això no és una proposta de futur, és una proposta d'actuació de contenció, i per tant, aquí el que nosaltres hem parlat a la taula és que, més enllà de l'impacte que té, per exemple, la presència de diferents ports al voltant, no? Des de Barcelona fins a Aiguadols, passant per Ports Ginesta, Garraf, Vilanova, etc., o fins i tot la qüestió vinculada al desembocament del riu Llobregat, doncs tot això genera una dinàmica determinada i el que hem de fer és aturar aquesta dinàmica i intervenir en projectes de que són molt més amplis, que no es limita a una actuació, com deia, puntual, i amb això pràcticament hem coincidit tots.
I si aquesta escullera funciona?
Aquesta escullera intentarem que funcioni.
Ho pregunto doncs, perquè si a males resulta que aquesta solució provisional i que es pot posar en marxa d'una forma relativament ràpida i que assumeix en aquest cas l'Ajuntament, què pot costar això més o menys, regidora?
No li sabria dir, però jo crec que una escullera al final com a tal no és la millor de les opcions, diguéssim, perquè sigui una opció, és una opció provisional.
D'acord. Però com que...
Aquesta no és la millor de les opcions a llarg termini, simplement és un mur de contenció.
Perdó, és que ara em venia al cap perquè, esclar, la sorra la pots llançar a la platja i un temporal se la pot endur. Les roques ja és més difícil que se l'endugui un temporal i, per tant, aquella solució que pot ser provisional, al final potser es pot estallar, vagin a saber què, perquè ja ho sabem, que la provisionalitat també té un però, sí, moltes vegades, no?
Sí, hem d'implantar que aquesta provisionalitat funcioni, és
d'acord,
a dir, que dins del que és una actuació provisional, com deies, funcioni, i per tant hem d'incloure tots aquells elements que assegurin que la platja serà recuperable.
És clar, com que d'aquí 4 dies serà Setmana Santa, començarà la temporada, no sé si es pot fer alguna reflexió sobre com es podrà, no sé si dir conciliar aquestes imatges que han fet patir tanta gent aquests dies, sobretot també a la zona de la platja Sant Sebastià, com dèiem, a la zona de Bassa Rodona, a la zona de la Riera Xica, per com ha quedat també aquest talús davant, òbviament, la temporada que és a punt de començar.
Sí, el que passa que el calendari de la natura és molt diferent del calendari de les vacances i de les diferents, fins a les diferents accions i, diguéssim, i aspectes econòmics, no? Malauradament, a vegades no poden conciliar, no? El que hem de fer és esperar que la natura es calmi i aleshores fer una intervenció. Però tant, és que això fins i tot afectaria, si en el cas de que s'hagués de fer una altra actuació.
Sí.
No es poden fer actuacions fins que no s'acaben els efectes del temporal, perquè és una mica llançar doncs, sobre saco roto doncs, qualsevol intervenció. I evidentment una de les coses que reconeix el Ministeri és que hem de fer una actuació que sigui, diguéssim, perdurable en el temps, perquè allò ha de ser sostenible, i per això deia que les actuacions de sostenibilitat també afecten la sostenibilitat econòmica. I en aquest punt, doncs, nosaltres pensem que és bastant probable que abans de Setmana Santa es pugui fer aquesta actuació, però, clar, és molt difícil poder quadrar tots els calendaris. Molt
entenc, regidora, que l'Ajuntament fa aquesta actuació amb el permís, amb el vistiplau, amb el criteri en comú de la delegació de costes, perquè, si no, l'Ajuntament no podria fer absolutament res sense el permís de costes.
Són les administracions competents, estem en tot moment en contacte tant amb la demarcació de costes com amb la Direcció General de Polítiques del Litoral de la Generalitat, per tant són les dues administracions les que ens han de donar el vistiplau i les que estan doncs, a la taula parlant de tot plegat. No podem fer una actuació unilateral, òbviament.
Mentre aquesta escullera, diguem-ne, estigui col·locada i mentre aquesta escullera sigui part de la solució, estrictament en el talús del passeig s'hi farà alguna cosa o quedarà tal com està?
Jo entenc que s'haurà de fer també un mínim arranjament perquè el que es diguéssim el talús, la terra, no vagi més enllà. Tot això formarà part del projecte que estem acabant de parlar doncs, amb les administracions competents, òbviament.
Serà aquesta, diguem-ne, l'única actuació en tot el que és la zona de les platges, els que hem vist també la platja Sant Sebastià aquests dies molt, molt castigada pel mar, en altres indrets hi ha alguna situació veritablement preocupant, hores d'ara?
En aquests moments, els tres punts que ja teníem una mica controlats, doncs estem a l'espera d'això, que abaixi tota aquesta dinàmica tan agressiva de temporals per fer la valoració i fer un pla d'acció. En aquests moments no puc dir massa més. L'actuació d'emergència la tenim sobre Riera Xica,
sí.
També sobre Bassarrodona, i anem a veure com recuperar Platja Sant Sebastià, que és el que tocaria.
D'acord. La reunió de l'alcaldessa amb el Ministeri, quan és?
Serà a finals de febrer. En aquesta reunió doncs ja anunciarà la presència posterior d'aquesta delegació de l'Ajuntament de Cubelles, l'Ajuntament de Vilanova, l'Ajuntament de Sitges per parlar, com deia, d'aquestes estratègies comunes i de parlar un projecte que ja hem presentat aquesta petició d'aquest projecte de llarg termini de que agafi pràcticament tot el que és la demarcació de Barcelona, però que es concreti doncs, amb la Sitges, Vilanova i Cubelles. No? Jo crec que això és molt, molt, molt important perquè és on es pot tenir una mica més de força. Entendre que estem parlant de dinàmiques que no són locals, sinó que són dinàmiques que van més enllà d'un poble. És veritat que no és el mateix Sitges que Vilanova.
Està clar.
Però, per exemple, puc parlar del cas de Cubelles, que justament fa pocs dies vaig estar amb el regidor de Cubelles, el senyor Noeda, i també han tingut unes conseqüències devastadores amb alguna de les platges. I, per tant, és millor sempre anar units en aquest sentit.
Regidora Carme Gasulla, gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies. Adéu-siau, bon dia. Adéu.